Queden 20 minuts per les 11, moment de parlar de decoració, de llar, d'una mica d'aquestes coses que, com bé sap la Judit Martínez, a mi se'm donen bastant malament. Judit, què tal, com estàs?
Jo molt bé. I he de dir que tu cada vegada ho fas millor,
Jo sempre tinc les orelles obertes per aprendre.
I ja sé que tens la teva llista, no, on sí. M'has apuntat tot el que t'interessa.
Des del primer dia amb el Chester, que jo ja no he parat d'aprendre. Avui, Judit, tornes a venir acompanyada.
Sí, molt ben acompanyada. Avui.
No, a més a més d'un protagonista que ha estat protagonista de la revista, també.
És protagonista doble. O sigui, és un personatge molt especial perquè va tenir la generositat al Sergi Barnils de rebre'ns tant al seu estudi aquí a Sant Cugat com a casa seva, a Barcelona. Per tant, que l'hem tingut a l'edició de Barcelona i a l'edició de Sant Cugat. Bueno, jo preferiria primer presentar-lo i després en parlem.
Sergi Barnils, benvingut. Benvingut.
Moltes gràcies per
Cugat.cat. Resident a Barcelona, m'estudi aquí a Sant Cugat el que m'ha dit sempre la Judit és que li va sorprendre quan va entrar al teu estudi l'ordre.
Ai, quan t'ho vaig dir això?
Això m'ho vas dir en una secció,
sí, eh?
Aquí, que li va sorprendre l'ordre.
Sí, l'ordre. Un ordre que ja li vaig dir amb ella. Gairebé sembla com patològic, a veure si tinc alguna cosa que no acaba de funcionar del tot bé. La meva dona em va anar, clar, fa 40 anys que convivim, i em va agafar en un moment, ja tenia 24 anys, que era un caos total, a l'estudi, tot arreu, feia ceràmica, pintura, buscava un pinzell i m'estava 10 minuts, un quart d'hora buscant això. I ella, que és psicòloga, em va dir, noi, ja t'ajudaré una mica.
Escolta, això és una cosa que sempre s'ha d'agrair, perquè després canvien les coses, eh?
Sí.
Però vau una mica amb l'artista, no? Això de ser caòtic, de ser una mica, bueno, els artistes et diu, no?, que estan una mica en un altre món.
Sí. Sí, però al final te'n canses perquè, clar, si estàs tanta estona buscant el material
no avances.
I tens tantes idees al cap i tantes ganes de fer coses que pots desitges posar-te davant de la tele i tenir-ho tot a punt i tot això. A part que la meva obra s'ha anat convertint amb els anys, cada vegada són unes cal·ligrafies espirituals, i hi ha cert ordre també, tu la coneixes.
Sí. Jo abans que m'expliquis una mica la teva obra, voldria recalcar una cosa. O sigui, a mi el que em va sorprendre més el Sergi, quan el vaig conèixer, i a més és el que et dic, no? He tingut la sort de conèixer-la a la seva feina i conèixer-la a casa seva. El que veig és que el Sergi és una persona, una persona totalment coherent amb el que fa, no? O sigui, el Sergi viu amb l'art, de l'art en l'art, o sigui, qualsevol proposició la pots fer servir per explicar la seva relació amb l'art, no? És com que ja transcendeix, doncs, la professió. Bueno, és que no sé com explicar-ho, tu ens ho pots explicar millor, però a mi és el que més m'ha cridat l'atenció, no?
Bé, és una vocació, clar, ho portes ja a l'ADN, no? Jo vinc d'una família de, en castellà es diria echados pa'lante, el meu germà és el que dirigeix el mercantic, i el meu pare, la seva il·lusió era que jo també em fiqués en els negocis familiars i tot això. I bé, doncs hi va haver una renúncia, a pesar que els primers anys, clar, la família va dir, ah, doncs, noi, ja t'espavilaràs si vols fer això. Però després és tan gratificant, perquè quan segueixes allò, sembla que estàs cridat per fer això, hi ha tanta vocació, tanta passió, i sobretot ara jo faré 65 anys aquest any, doncs teòricament és l'edat de la jubilació, no? Doncs jo penso que és quan l'artista encara està més madur per treballar i treballar i treballar fins que ja exhales l'últim sospir, no? I és preciós això de l'art, no? Perquè surt de dintre i tens aquestes ganes de comunicar-te amb els altres a través de la plàstica, que pots parlar molt, eh? El Leonardo da Vinci deia que era l'art, era poesia muda, no? La plàstica, no?
Ara deies que t'acostes als 65 anys, aquesta maduresa, quina diferència hi ha entre aquest Sergi Barnils que ens deies de 24 anys que tenia tot allò el caos i el d'ara, que hi ha en comú també?
Hi ha hagut una evolució en tots els nivells, però sobretot a nivell espiritual. Jo era, es pot dir que era agnòstic durant uns quants anys, I després va veure la llum, no? I la meva obra pictòrica es va beneficiar de tot això, no? Aquesta trobar-li un sentit a la vida, a la fe, a través de la Bíblia, que la llegeixo contínuament, i m'inspira per treballar. I tot això ha donat molt més color a la meva vida i també a la meva obra. I, a veure,
què hi havia en comú? Què hi havia en comú?
Sí,
també.
Bé, en aquest moment jo el que accentuaria més és que quan ets més jove et poses davant de la tele, ara parlant ja amb la tasca pictòrica, quan estàs al taller, et posaves davant de la tele, encara no tenies el teu llenguatge prou assumit, no? Jo venia de la pintura, diguem-ne, impressionista, pintava del natural, etc. I després, quan vaig començar amb l'abstracció, que és un llenguatge molt més personal, deia, bueno, i ara què faig aquí, aquesta tela que està en blanc, quina por, quin terror, i no sé per on anar. I després, ara et passa el contrari, has treballat tant que és que les idees, les passions, les emocions brollen de tal manera que dius, però ja tindré temps de fer tot el que vull fer i tot el que tinc pensat. Ara, en aquests moments, a l'estudi poder tinc 50, 60 o 70 obres començades que les vaig fent a poc, allò amb aquesta tendresa.
S'han de deixar de reposar, també, les obres.
S'han de reposar, però sempre penses, ui, espavila, noi, perquè tens més idees de les que sembla que puguis fer. No?
I com és l'estudi d'un pintor? Cadascun és diferent, suposo, però com és l'estudi de Sergi Bernils? Per explicar-ho des de la ràdio, que és difícil, entenc?
Doncs un estudi són quatre parets, molt millor que hi hagi la Judit Lavis, on estic ara. Que
molta llum.
Que hi hagi llum natural, clar, això és molt important, que quan entres allà per primer cop, doncs són quatre parets buides, però que després les vivències de cada dia, el tarannà, el treballar, l'art entrant i sortint d'allà, va agafant una mica la pàtina del temps i allò es va guarnint, i allà hi és tot, papers enganxats per la paret, anotacions, esquetxos, dibuixos, i al final és com com la teva ànima, no? Es converteix en un lloc on t'hi trobes de gust i els que hi entren procures que també s'hi trobin bé, perquè l'acte creatiu és una cosa que necessita silenci, però també necessita que estiguis voltat de bellesa, no? La bellesa en majúscules. I si l'estudi és acollidor, t'hi sents bé, hi ha molts colors, moltes formes, encara que sigui una mica aquest caos preordenat, com dèiem abans, fa que l'obra després sigui d'una altra manera.
Jo recordo l'estudi del meu pare, que també era un...
Pintava el teu pare?
No, el meu pare feia... És difícil de descriure el que feia el meu pare. Crec que només ho feia ell. Feia quadres a partir de fustes naturals, a partir dels colors de les pròpies fustes. Feia quadres fa anys, perquè ho va deixar en el seu temps. Però sí que recordo el caos, que era com... Hi havia moltes coses a mig fer. Era entrar i veure moltes coses a mig fer, que al fons hi havia com una cosa que és el que estava fent en aquell moment, però que estava envoltat de coses a mig fer. També passa això.
Sí, ho has viscut, això. Sí. Passa, i sobretot els que fem tècniques... A l'època del Cézanne i els impressionistes, clar, tenien una caixa de pintures, un cavallet, la paleta, els pinzells, la tela, anaven al camp, ell anava a la muntanya de Santa Victòria, pintava, vaja, pes pesant, no?, el Cézanne, que es podria dir que és el pare de la pintura moderna. Però ara ens hem complicat molt perquè fem aquestes variants de tècniques mixtes i necessitem, sobretot, jo treballo a Itàlia i allà són afeccionats a fer, els col·leccionistes volen grans formats i això, esclar, necessites un espai gran, necessites molts mitjans perquè les tècniques mixtes, a vegades, una sola obra, doncs, i barreges 10 o 12 tècniques, no? Collage, acrílics, oli, tècniques encàustiques, tinta xinesa, etc. No? Tot en una mateixa obra. I necessites tenir-ho tot a punt, no? I bé, això és important, doncs, que el pintor pugui sentir-se bé al seu estudi i ho tingui tot. Per això, quan dèiem lo de l'ordre, per mi és molt important, perquè, és clar, amb la tècnica que ara estic fent, que és encàustica, inclús necessites una cuina per... a vegades has
una
de fer
cuina.
Coses Ferran, com el Ferran Adrià. Sí, una cuina per anar desfent la cera, que és una barreja de cera verge, amb resina vegetal, amb altres elements. Ho has de pigmentar, has de tenir els pigments, tot a punt, no? I tot això requereix d'un espai. Hi ha molts artistes avui dia que necessiten, per exemple, en Jaume Plensa, necessita uns estudis grandiosos.
Hi ha una exposició, no?
Ara n'hi ha un al MAC, molt interessant de veure. Necessita encara més un tinglado de...
És important saber una mica entendre l'art, no? Des d'aquest punt de vista, de quins materials es fan servir, de quines tècniques, perquè, clar, no és el mateix veure una pintura ja feta, que et pot cridar més o menys atenció, que intentar entendre tot el que hi ha darrere, no? Que això, pues, sí, li dona més valor, no? En tot cas, el que volem quan adquirim una obra d'art és emportar-nos aquesta estètica, aquesta bellesa que té el quadre per decorar les nostres cases, no? Que de fet per això
sí,
et vam convidar a que ens expliquessis què és el que feies, no?
Encara té valor, no?, el de tenir art a casa.
Sí, clar, és el valor ja només de que tu li vulguis donar com a pues, peça decorativa, no? Que algo que t'agrada, que t'ha connectat amb el pintor, però després també hi ha tota aquesta feina darrere, no?, que fa que una obra tingui més o menys valor, no?
Ja, ara et faré una pregunta així d'aquelles que estranyes que faig jo a vegades, però es pot posar una obra d'art malament?
Què
és a dir, col·locar-la en un lloc de la casa on diguis o mal il·luminat, o dius, per què ho has posat aquí?
Bueno, mal il·luminat, això t'ho contestarà millor el Sergi, però jo crec que una obra d'art ha d'estar ben il·luminada. El que sí que és veritat que jo, per exemple, a casa meva et diré que jo tinc quadres, ara direu, estàs boja, al quarto de bany, no? O a la cuina, o sigui, de qualsevol lloc és podem posar-hi, no?, una obra d'art. O sigui,
però jo que diguis, aquí no has encertat el lloc, no? Una mica pot passar,
però
això.
Però és que jo crec que depèn de cadascú, no? Perquè el millor dius, oh, una sala de bany, un quadre, home...
La Judit mai em critica ningú, la Judit. Sempre
depèn on el posis, no? O sigui, depèn de... no sé, perquè el millor en aquell lloc per tu pues, té un sentit posar aquell quadre en concret, no? El millor un altre no. Però clar, depèn del tipus de pintura, del tipus de... o del lloc on tu passes més estones, no? Uh-huh. Clar, jo crec que tot és vàlid i cada cop estic més convençuda, no? Inclús en el tema de... A mi em pot agradar una pintura i a tu no, no? És millor la meva que la teva? És més maca la meva que la que a tu t'agrada? No. O sigui, cada un té el seu gust, no? I per això escollim a diferents artistes, no? Jo crec que tu no és per tothom, o sigui, tens un tipus d'art que connectarà molt amb un tipus de gent, però l'altre, un altre no l'entendrà, no? I per tant, bueno, tens els teus clients, no? Que ara ens pots explicar una mica quin és el teu tipus de client, com és, què és el que li agrada de la teva obra.
Sí, no, jo en primer lloc, això que deies de un lloc adequat, jo soc partidari de més val... encara que tinguem una obra d'art, perquè hi ha persones que a casa seva tenen molta pintura, tant de bo ho fes tothom, no? I a vegades tenen quadres en llocs que semblaria ser que no són els més adequats, però jo m'estimo més penjar-los, encara més val que hi siguin que no pas que no hi siguin, encara que estiguin al quarto de la secadora, no?
Sí.
Perquè és molt important l'art, és que ens n'hauríem de conscienciar, és una... té una funció catàrtica, no? En certa manera podríem dir de purificar l'ànima. Mm-hmm. L'Arnau Puig, que és el filòsof del grup de Bolset, Tàpies, Cuixart, Brossa, tot, Pons, sempre parlava, i encara parla perquè encara és viu, de que l'art sana l'ànima, deia ell. I és veritat, hi hauríem de donar més importància. Aquí, malauradament, les nostres generacions artísticament ens van educar molt malament.
No es van educar, no?
Però ara,
l'art.
Molt, molt malament. Però ara m'alegra veure que les escoles ja es donen importància. Sí. Els nens van a la Fundació Miró i les professores...
I el treballen, no?, dins de l'escola, molt més que es feia abans.
Sí, sí. I és que és molt important, perquè és que no és... Jo sé que per omplir un espai a la casa, i Flaix de Coixa ho fa molt bé, perquè he vist aquestes fotografies tan fantàstiques que feu. Cases
meravelloses, és veritat.
D'entorns i de cases i tot això. Clar que és molt important que ompli un espai, que decori i que entris allà i trobis una atmosfera càlida, no? Però també hauríem d'entrar, filar una mica més prim i pensar que allò és una obra que està viva. El Kandinsky deia que les obres d'art, si el pintor ja ha sabut posar
la seva ànima,
la seva ànima, i ha estat capaç de comunicar amb l'espectador, i també l'espectador s'ha de preparar, perquè ha de tenir el magatzem interior a punt, no?, per rebre bon material, doncs l'art és molt important, perquè ens pot transformar. En Giovanni Papini deia que l'art pot crear tants prodigis que podria fer venir la vista als cecs i la oïda als sords. Es referia als cecs que no saben apreciar la bellesa, o els que no saben apreciar una obra musical, etcètera, etcètera. No? Que important és l'art, i hauríem de... Vosaltres des de la vostra revista ho esteu fent, perquè esteu conscienciant a les persones de que les seves llars siguin un lloc ple de coses
maques,
belles, maques, no? I això és molt important de tenir-ho en compte.
Perquè l'artista no pensa on anirà l'obra, no? És a dir, l'artista quan crea l'obra pensa només dintre dels límits de l'obra.
No, això no hi penses mai, a no ser...
Que per encàrrec, no? Una obra per encàrrec.
Que hagis de preparar una exposició. Jo ara hauré de cada X temps, doncs, preparem una exposició a Milà, a la Galeria Marco Rossi Arte Contemporània, que està al centre de Milà, i això sí, m'hi fan anar prèviament, o si no, a través d'uns planells, per saber quantes obres hi aniran, les mesures, també la temàtica, que sigui una mica coherent, perquè jo em deixo portar molt pels estats d'ànim, i a vegades el dilluns començo a pintar una cosa que no té res a veure amb la que començo a pintar el divendres, que això està molt bé. Però els galeristes es tornen ximples amb això. I sempre em diuen, Bernice, cosa fai, que stai facendo. perquè volen coherència.
Una cosa, Sergi, sempre parles de les teves exposicions a Itàlia. Per què no parles de la pròxima exposició que faràs aquí, per exemple, a Sant Cugat? Quan tindrem una exposició de Sergi Bernice?
Bueno, ara, a part d'Itàlia, l'altre dia, providencialment, va estar a l'estudi en Klaus Steinmetz, que és un galerista alemany, que començarem a treballar a Llatinoamèrica. I d'aquí, perquè ell treballa molt per allà.
Però veus, m'estàs parlant de Llatinoamèrica i a Sant Cugat?
Sí, i a Catalunya.
No, era per dir-te que no treballo només a Itàlia, i també per introduir-te una mica la pregunta que m'has fet, l'argument de que, esclar, tampoc tinc tantes mans. Ara, això sí, soc molt amic d'en Frederic Cabanes, de la Fundació Cabanes, de la Casa del Gerrer, que està aquí mateix.
I
ja estem parlant, ara justament hem quedat per d'aquí uns dies a l'estudi, que farem una selecció d'algunes obres, no masses, poca roba, com diuen a Itàlia.
Poca roba.
Per fer una exposició a la sala del cònsul, que es diu, que és aquí a la Fundació Tenen Nadal, una sala preciosa, que en diuen la sala del cònsul, perquè es veu que anys enrere hi havia viscut un cònsul de no sé on. I em fa il·lusió fer-ho, fa il·lusió, i a més el Frederic, com que és tan... no m'exigirà que hi hagi aquesta coherència...
Podes fer el que vulguis.
I farem com una tria d'obres que poder entre elles seran de diferents èpoques. Serà com una mena retrospectiva, però sense massa
obra. I quan serà això? Ja teniu fetges o no?
Això hem de parlar.
En tot cas, estarem atents, però nosaltres hem de deixar-ho aquí, Judit. Moltes gràcies, Sergi Bernils,
sí,
també.
Sí, perquè la ràdio...
La ràdio ens apreta, eh? Som com els galeristes, nosaltres. Marxem amb Costa Rico, Amanece, en aquest programa que hem fet, que us parla Albert Prat i l'Àlex Vázquez i la Jessica Satós, el control tècnic. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Ser nosaltres, i nosaltres ens retrobem demà a les 9 del matí. Que vagi bé. Te sientes loco, te sientes pez, fuera del agua, ¿cómo la ves? Te sientes loco.